FMW Ripollet.
Jordi Creus, com estàs?
Molt bé, perfectament, tranquil, relaxat i a la teva disposició.
Primer agrair-te que no hàgim quedat a qualsevol lloc, sinó que has volgut rebre'ns a casa teva. Anem a parlar de bàsquet, si et sembla, bàsquet i de comerç aquí a Ripollet. I parlarem també de Ripollet una miqueta del poble, perquè vas néixer aquí el 1958 i vas començar a anar a escola, per exemple, els hermanos.
Sí.
Potser per això et vas començar a dedicar al bàsquet?
Mira, diria que sí i que no. A veure, sí que és cert, vaig néixer aquí a Ripollet, al carrer a la Rambla Sant Jordi, el número 60. Vaig néixer a casa, com abans es feia, no calia anar a l'hospital. I bé, el que passa que el meu pare ja jugava bàsquet, el meu tiet també, el meu tiet és un dels fundadors del Club Bàsquet Ripollet. I bé, doncs a casa ja hi havia bàsquet, el meu pare havia jugat Oralita, havia jugat Orillo Verde, havia jugat Ripollet, selecció catalana en aquells temps. I bé, quan el meu germà i jo vam néixer, doncs ja teníem una cistella de bàsquet a casa, amb la qual quan vam anar al Sant Esteban, al Sant Gabriel a estudiar, doncs, bueno, ja vam continuar doncs, amb l'esport que a casa hi havia.
Amb la tradició esportiva de casa.
Sí, també és cert que també ens agradava força jugar a futbol i jugàvem sovint.
Estàs parlant del teu pare i del bàsquet d'aquella època. Suposo que vas veure jugar el teu pare a bàsquet.
No tinc record físic de veure'l jugar. Només tinc alguna foto amb el qual sí que el veig agafat ell amb samarreta de bàsquet de l'Oralita i nosaltres dos, el meu germà i jo, allà al seu costat, però físicament no el vaig arribar a veure jugar.
La pregunta, la intenció era comparar una mica el bàsquet d'abans amb el bàsquet de la teva època com a professional i ara mateix, vull dir, les diferències són abismals, suposo.
Bé, l'evolució és molt significativa. Potser un dels records pels quals no tinc el meu pare veient-te'l com a jugador és perquè abans doncs, la gent les carreres eren, a veure, no era una carrera jugar a bàsquet, era una afició, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores la gent no jugava fins als 30 i pico que s'està jugant ara, sinó que molt més aviat ja es plegava, evidentment perquè la gent es posava a treballar. L'evolució és significativa. Si tu veus un jugador de bàsquet de fa 30 anys de la meva època amb un d'ara, doncs hi ha una evolució, i de 30 a 60 doncs encara més. Tot és més físic, tot és més ràpid, tot és més tàctic, etc etc etc.
Parlaves del bàsquet d'aquesta època i dels jugadors que amb 30 anys potser ja és edat de començar a plegar, però déu-n'hi-do el teu germà, que no va plegar als 30, sinó als 40, sinó amb 42 era?
Sí, 42. I guanyant la Lliga Manresa amb 41, crec que va ser. Jo vaig plegar als 32, que era lo normal en la meva època. Ell va tenir la gran sort de que va poder continuar fins als 42, però bueno, això era una excepció en aquells temps. Avui dia s'està allargant ja més la carrera dels jugadors, ja les alimentacions són diferents, les pistes són molt millors, sembla que no, però una pista flotant bona pues, t'ajuda molt. Jo, per exemple, vaig estar operat 3 vegades de l'espatlla, el qual a mi ja em va mancar de per vida. I bé, les circumstàncies de cadascun. Lo difícil és estar fins als 40 i tants i accent de lesions, accents de dolors, molèsties, tot això influeix terriblement. Per arribar als 42, estant, diguem, en una forma destacable, has de poder entrenar fort durant tota la setmana i durant tots aquests anys. Si tens lesions, molèsties o coses que t'impedeixen poder seguir aquest ritme d'entrenaments, doncs evidentment el teu rendiment ja no és el que hauria de ser. I si entrenes fort durant la setmana, doncs et trenques. Aleshores, és complicat seguir jugant fins a edats llargues amb unes condicions físiques òptimes.
A casa la família li dèieu al teu germà i Joan, deixeu estar ja, no? Ja n'hi ha prou, o no?
No, no, que va, això són... Ell feia el que li agradava, evidentment. Vull dir, quan un juga és perquè disfruta. Jo amb els meus problemes de lesions aquí a l'espatlla, jo quan feia la bossa per anar a entrenar amb 30 anys, ja no em divertia, ja m'era una feina. I quan l'esport ja és una feina, malament. L'esport ha de ser diversió.
Però això de fer-ho per obligació... I clar, quan et diverteixes vas a jugar perquè et ve de gust, però clar, el dia que no et ve de gust jugar, però has d'anar a jugar i a més has de rendir i amb els companys heu de guanyar, això és un hàndicap, un problema, et fa sentir malament?
Jo fins als 30, per dir-t'ho d'alguna manera, vaig ser molt feliç anant a entrenar cada dia, feia la bossa amb il·lusió, però a partir dels 30, que ja tenia problemes físics, jo ja no gaudia de l'esport, el patia. Aleshores, no diré que era un mercenari, però anava a jugar perquè econòmicament pues, també m'interessava, no? Però jo ja començava a veure les meves limitacions, el qual no et fa disfrutar de l'esport com a tu t'agradaria.
En un TDK Manresa no parlem de Barça ni de Madrid ni de grans clubs europeus ni tampoc de la NBA, però a clubs mitjans, amb història, però a clubs mitjans com Manresa, com la Penya, el Girona ara que està a CB, un es pot guanyar la vida i despreocupar-se del futur o no? Cal gaudir-ho quan toca i després dedicar-se a altra cosa?
Cal gaudir-ho quan toca. Sí que et pots arribar a guanyar la vida. El que passa que ni que siguis al Barça, pues la vida s'acaba amb una edat i et queda una part encara més llarga d'aquesta vida que ja has viscut, per la qual has d'estar preparat. I evidentment que els diners no ho són tot. Jo crec que hi ha molt esportista d'elit, i et diria de clubs grans, que quan se'ls hi acaba això de fer esport, pues que no ho passen bé. Han d'omplir hores, han fet inversions que potser no han sortit bé perquè no estàs preparat per segons quines coses i sempre et deixes assessorar, sigui bé o sigui malament. En fi, la vida és molt llarga i poder no cal tenir diners per disfrutar-la, sinó que s'ha de saber viure pues, amb normalitat.
Mm-hmm. Tu estaves a l'escola, al Sant Gabriel, jugaves amb els equips de bàsquet de l'escola, tenies al darrere l'hermano Eugenio, que va ser un dels precursors del bàsquet a l'escola i un dels puntals importants del Sant Gabriel. Tu ja buscaves dedicar-te al bàsquet o va arribar?
No, no,
casualment.
No, per sort no ho vaig pensar mai. Nosaltres anàvem a jugar a l'escola, ens ho passàvem bé, després estudiàvem, pues com tothom. La veritat és que ni em passava pel cap, les coses van venint. Quan menys t'ho esperes, passa algú i et diu, ai, mira, ens agradaria que vinguessis a jugar amb nosaltres en vez de seguir aquí el Ripollet, i les coses van venint. Però mai pensant en que un té que arribar. Jo crec que ara és un dels mals que molta gent, sigui pel futbol, sigui pel bàsquet, pues, l'objectiu ha de ser passar-t'ho bé, no aspirar a ser un Lamine Yamal, un Messi, o per dir-ho d'alguna manera, un jugador de bàsquet professional a nivell NBA. Jo crec que el que hagi d'arribar, arribarà, però sempre disfrutant de l'esport, que és el principal.
Uh-huh. Quina trajectòria has tingut? Vas començar al Sant Gabriel, després vas passar al Ripollet o ja vas anar directament fora?
Jo he fet Sant Gabriel, d'aquí vaig anar a Ripollet, de Ripollet a Hospitalet, d'Hospitalet vaig fer Canoe a Madrid, vaig tornar a anar a Hospitalet, que era ja divisió... D'aquí vaig passar a Aris Lux, que també era màxima categoria, i d'aquí vaig anar 9 temporades al TDK Manresa, I d'allà vaig anar a Badajoz i de Badajoz vaig tornar a Ripollet i aquí vaig acabar amb 33 anys.
Quan et van dir vine a jugar professionalment a bàsquet, què et va passar pel cap?
Jo en aquells temps anava a la universitat, a més treballava en una empresa aquí a Santa Perpètua i, bueno, clar, això d'anar a jugar ja cada setmana a viatjar, pues, bueno, ho veia tot complicat, masses coses, però en aquells temps encara es jugava i es treballava o s'estudiava i, bueno, vam engegar així, però jo seguia només que a mi m'agradava jugar a bàsquet, ni pensava que era professional, ni pensava en econòmicament si em sortiria a compte, ni res, això ni m'ho plantejava. Jo em plantejava disfrutar, com més amunt, millor.
Però clar, Jordi, la disciplina, el compromís, la responsabilitat en un equip professional no és la mateixa que en un equip amateur, tot i que hauria de ser bastant parell, però clar, ser professional és diferent.
Sí, és completament diferent. A més, amb el temps, ja quan van passar ja uns anys, pues, bueno, els clubs normalment et feien entrenar matí i tarda, aleshores ja et havies de quedar allà on estaves a fer tot el dia, i bueno, sí, ja, després ja les coses mica en mica van canviant, però tu, jo almenys en el meu cas, jo sempre només pensava en fer una cosa que a mi m'agradava molt. Això és com el que estudia per metge. Jo crec que quan un és metge no ho mira, que no sé, en certa manera suposo que sí, no? Però no tots són guanyar diners, guanyar calés. Fas una cosa que és vocacional. Mm. Per mi el bàsquet era vocacional.
I la trajectòria professional, parlant d'equips, ha estat per tu suficient o et hagués agradat potser jugar Barça, una penya? O...
No, en cap moment. Per mi ha sigut més del que jo aspirava i he aspirat mai. A mi les coses, no sé, jo sempre he pensat que més amunt no podia arribar, almenys en el meu cas, no? He sigut capità del Manresa durant 7 anys, dels 9 que vaig estar allà, però jo sempre m'he donat per molt satisfet on he estat. Inclús et diria que el meu germà, que va arribar a jugar al Barça, que ha estat a la selecció, etcètera, etcètera, doncs també ha sigut, bueno, és el dia a dia, no? Anar treballant, anar entrenant, donant sempre el màxim, bueno, i les coses van venint. Però si venen bé i si no venen, pues ja estem bé.
A Manresa pensaven que en Jordi Creus hi va, de l'estació de tren de Manresa fins a dalt a la ciutat. Et posen una catifa vermella. És casa teva, Manresa, o no?
No, Manresa és casa meva, sí. No em posen cap catifa ni, ni molt menys, però Manresa és casa meva, evidentment, sí. He estat 9 temporades allà, a més 9 temporades a nivell esportiu, algunes difícils, i bé, perquè clubs com el nostre, com el Manresa, les temporades que la cosa no funciona bé per lo que sigui, pues bueno, salvar la categoria és important, no? Ja no dic aspirar a guanyar coses, sinó a salvar ja és un èxit moltes vegades. I allà, pues bé, hem estat 9 anys allà i evidentment sí, és casa meva.
Estàs a gust quan estàs a Manresa? Tens amics a Manresa?
Sí, molts. Sí, evidentment. Sí.
Quin moment de la teva carrera, des del punt de vista purament esportiu, ha estat el pitjor moment? Alguna derrota, una no classificació per alguna competició, baixar de categoria?
A Manresa vam baixar un any de categoria. Allò va ser dur. Va ser dur perquè al baixar de categoria vaig tindre possibilitats de migrar a jugar a altres llocs, però allà em va tirar una mica el cort. Aleshores vaig veure que tampoc era just, ara que hem baixat aquesta temporada, marxar, quan jo era jugador en aquells temps important dintre del club, i aleshores doncs, vaig apostar per la continuïtat. Aquell any va ser dur per mi. I bé, i també va ser dur a partir dels 30, com et comentava al principi, quan ja estàs marmat físicament, que veus que no pots donar tot el que podries donar.
Aquests moments difícils i allò que has dit tu et va tirar el cor, això demostraria potser que en molts casos a l'esport professional no tot són els diners, una bona fitxa, un bon contracte, unes bones condicions, sinó també el fet d'estar a gust i de sentir-te a gust al club i de tenir amics allà també és important, no?
Oh, i tant, sí. I jo et diria que dintre inclús del món del futbol, que està extremadament professionalitzat, ho veus de tant en tant amb que algun jugador s'esforça per continuar amb l'equip que ha sigut l'equip de la seva vida, no? Això existeix com de la mateixa manera que existeix jugadors que això no ho valoren de cap manera, no?
I també és veritat, són certes les llàgrimes dels professionals, la majoria, les llàgrimes que deixen anar quan davant de la premsa s'acomiaden i diuen que fins aquí ha arribat la seva carrera. És un pas molt dur, suposo, deixar el bàsquet en aquest cas i haver de començar a dedicar-te a altra cosa.
Sí, home, les llàgrimes són, en majoria dels casos, o 100%, són molt sinceres, però esclar, tu m'estàs parlant de gent que se'ls retreu en certa manera un homenatge en el moment en què se'n van, no? Aleshores, són gent que han sigut importants dintre d'algun club. Evidentment que tu has estat, en el meu cas, per exemple, jo que vaig estar 9 temporades, estàs... Doncs, bueno, allò és la teva família. De vegades parlem que estem més hores dormint amb companys que no pas a casa amb la família, amb la qual cosa és part de la teva vida.
Fins i tot amb l'utiller de l'equip, gairebé el tens com si fos un tiet. Gairebé.
Els utillers, els metges, els fisios, sí, tota la gent. De fet, és una família que conviu amb tu.
I el moment més esplendorós? Algun èxit, algun títol?
Mira, de la mateixa manera que t'he dit que l'any que vam baixar per nosaltres va ser dur, l'any següent, pues, amb l'esforç de tots, vam tornar a pujar, evidentment, i bueno, va ser una alegria com de dir, aquest és el nostre lloc, no? I, bueno, en el meu cas, aquí a Manresa, pues, jo he disfrutat molt totes les temporades. També em va passar aquí a Ripollet, eh? Aquí a Ripollet, pues, bueno, els anys que vaig estar jugant, pues, els vam disfrutar molt. Jo et diria que inclús l'equip de juvenils d'aquí a Ripollet, pues, des de tota la vida, que anem quedant un parell de cops a l'any, i bueno, i ens anem retrobant. Vull dir que al final les alegries es viuen cada dia.
Jugar a bàsquet amb el pes del nom de Joan Creus a l'esquena complica, facilita les coses?
No, ni complica ni facilita. Al final et juzguen i els resultats els has de donar tu. Si el Joan aquell dia fa 24 punts i tu no en fas cap, malament, perquè al cap de 2 dies el que també està clar que si tu no rendeixes, l'endemà ja estàs a fora i n'entra un altre. Vull dir que això cadascú porta el seu.
Veu tenir oportunitat de jugar junts al Manresa amb el teu germà?
No. Amb el Joan vam jugar junts a Ripollet, que jo tenia 15 anys, em sembla, i ell no sé si ja havia fet els 18 i jo aniria pels 16, que el Ripollet en aquells temps estava en una categoria bastant alta, i bé, jo ja començava a jugar amb el sènior també, ell també, i vam fer algun partit aquí a Ripollet junts, inclús. Estic recordant un que vam anar a València, que sembla que vam jugar tots dos també, i unes fases a León, que també vam jugar tots dos, ell amb 18 i jo amb 16. I a part d'això, no, perquè quan jo vaig marxar de Manresa, ell va entrar a Manresa al cap de 2 anys. Sí que és cert que vam fer com un partit d'homenatge, em van fer a mi, que jo em retirava, i jo li vaig passar el relleu amb ell. Va ser una cosa com testimonial.
Curiós, no? És el germà petit, sí, que li passa el relleu al gran, quan sí, se suposa sí. Hauria de ser al revés, no?
Exactament. Es va fer un partit amb el Baskonia i bé, jo vaig començar jugant el partit i al cap de 5 minuts em van canviar i van entrar ell.
va entrar un altre Creus.
Va entrar un altre Creus més gran que jo.
Una saga de jugadors de bàsquet. El jovent, els nens, les nenes que ara comencen a jugar a bàsquet, els hi hauríem de treure del cap l'obsessió de voler-se dedicar professionalment, sinó que disfrutin, que s'ho passin bé, i si ha d'arribar alguna cosa ja arribarà.
Jo crec que la cosa tindria que anar per aquí. El nano pot tenir la il·lusió, i això és una cosa que ho portarà a dintre, però no ha de sentir cap mena de pressió per part de ningú. Ja hi ha entrenadors capacitats per fer veure les coses, però molta gent es pensa que a casa pues, té el que no té, i a casa el que has de veure és que la criatura s'ho passi bé, que treballi amb serietat, sobretot, que sigui puntual, que sigui disciplinat, que sigui respectuós amb els companys, que s'entregui al 100%, tot això sí que se li pot demanar, però ja està, no, res més.
Aquí a Ripollet hem tingut esportistes professionals, el Juan Martínez de l'Espanyol, el Manel Martínez de l'Oroñés, per exemple, i també crec que l'Espanyol, sí. Tu i el teu germà, la Pasqua, el Cruz amb l'automobilisme. L'esport a Ripollet està ben estructurat com per donar professionals?
Bé, jo crec que és com a qualsevol altre poble, perquè a Santa Perpètua hi ha dos jugadors de futbol, em sembla que estan a primera divisió. Aquí a Ripollet pues hi ha gent, també hi havia el boxejador, el Guerres, hi ha més gent, tens el Martos amb gimnàstica, el Rubén. Jo crec que és com a qualsevol altre lloc. Va sortint gent a tot arreu. Aquí a Ripollet hi ha bastanta gent que fa esport. En general, pues hi ha bastanta quantitat de gent que fa esport. Bé, a partir de les quantitats van sortint...
Pues, les gent, qualitats.
Sí, bueno, entre tant sempre en van arribant, i jo crec que aniran sortint gent.
No has pensat mai en entrenar per afició, ja no parlo de la vessant professional. El Ripollet o el Sant Gabriel o un altre club amic.
Bueno, com tu saps, Jordi, fins ara estava treballant.
Sí.
Aleshores era una feina que ocupava moltes hores. Jo ja m'he passat durant part de la meva vida amb els caps de setmana ocupats, i aleshores, pues bé, amb la feina que tenia, que també havia de treballar dissabtes, no és pertinent a sobre posar-me a entrenar, no? I a dia d'avui, que ja tinc 66 anys i que no he fet un gran seguiment del bàsquet a nivell formatiu, jo crec que jo no sóc gaire dels que diu no, si jo he sigut professional i tal, jo del bàsquet ho sé tot. No, jo del bàsquet ja no sé res, perquè des del dia que jo plego fins ara han passat molts anys i les coses canvien i evolucionen, i jo em considero que no estic al dia. Jo puc opinar com opina molta gent de bàsquet, però jo no estic avui dia format com per anar donant lliçons. Això no vol dir que jo no cregui que ho pugui donar o no, però sí que és cert que no estic, jo diria que no estic amb la formació adequada per poder donar lliçons de bàsquet.
Deixem enrere el bàsquet i passem al comerç, que és la teva feina, ha estat la teva feina durant aquests anys després del bàsquet, amb els teus socis, que més que socis, amics, veu muntar la botiga Esports Creus. Aquí a Ripollet, una botiga d'esports amb aquest nom, això va obrir les portes a, ja no dic èxit, però que funcionés.
Sí, la veritat és que sobretot als principis ens va ajudar molt, perquè era esportista professional, a més teníem la botiga i bueno, jugàvem amb... fèiem les dues feines i les dues ens divertíem i les dues ens agradaven. I fins a dia d'avui, diguem, que hem tancat la botiga, que han sigut 42 anys.
42 anys d'Esports Creus, us heu jubilat, evidentment. Com està el comerç local? Les grans plataformes, la venda online, tot això minva el comerç, ja no t'ho dic com a gent d'esports, sinó des de la vessant comercial.
Bé, el comerç a nivell de poble està molt complicat, està difícil, cada dia més. Bé, no s'ha de desanimar el comerç local, perquè jo crec que m'empenta, personalitzant-se una mica, especialitzant-se una mica, sent un bon professional, pues un pot seguir endavant, no? Però sí que és cert que cada dia tot és més difícil, cada dia s'ha de pagar més de tot, cada dia... Ja no és que, almenys en el nostre cas per parlo, ara, no és que tinguis un competidor de la teva feina a Ripollet, a Cerdanyola, al costat de casa, és que el teu competidor és el teu proveïdor. I això és complicat. Si jo tinc que competir amb la casa Nike, que és la que em porta a mi el producte, ho tinc difícil.
Competir de quina manera? Explica'ns-ho.
Bé, si jo tinc que vendre unes sabatilles Nike determinades i el que me les proporciona també les ven, en aquest cas online, doncs ho tinc difícil perquè estic competint amb ell.
Directament.
Clar, directament amb el que me les proveeix. Aleshores, ell a mi em pot tractar de moltes maneres. I antigament, com que ell no competia, tot eren facilitats. Automàticament que ell entra en aquesta competició amb tu mateix, en vez de facilitats, el que et planteja són entrebancs. Jordi, tot és molt complicat. En bona paraula, tot és molt complicat. Però no és per desanimar ningú, vull dir, perquè bueno, el comerç amb personalitat pot tirar endavant. I jo animo la gent pues, que però que em compta tot, perquè la cosa està complicada, sí.
Parlem de Ripollet. Quina diferència, no?, del Ripollet de quan tu anaves al col·le al Ripollet d'ara, la quantitat de gent, el tipus de gent, el que ha crescut al poble, les relacions entre la gent, tot es va fent més difícil.
Bueno, perquè vas creixent, cada dia som més gent, però bé, jo crec que aquí a Ripollet es conviu bastant bé, en general. Tots ens fem amb tothom. I, bueno, el poble ha crescut. On hi havia cases, ara hi ha pisos. Però som 40 i pico mil, que som moltíssima gent. I, bueno, i el poble va tirant endavant. Jo veig un poble bastant dinàmic a nivell d'activitats socials i, bueno, jo perquè és un poble, almenys per mi és un poble maco per viure.
Estàs segur del que estàs dient? Això és àrea metropolitana de Barcelona,
Sí, però, a veure, què t'haig de dir? Que potser m'agradaria més viure en una muntanya de Berga? No ho sé. Jo aquí estic content.
Estàs a gust, és el teu poble, el sents com
sí,
el
teu sí, poble. El sento com el meu poble.
De tota la vida, sí, de sí. Tota la vida. Jordi Creus, no tenim més temps. Agrair-te que ens hagis rebut a casa teva.
No, Jordi, agrair-te a tu la trucada que vas tenir per quedar.
Per quedar i xerrar d'unes quantes coses.
I fer un cafè.
FMW Ripollet, informació local. Informació de casa.